Bon dia, Montse.
Bon dia, Enric.
Què tal?
Bé, i tu?
Com van les vacances d'estiu?
Uf, caloroses. Si alguna cosa han sigut, són caloroses. Ha anat bé, eh? Ha anat molt bé. Platja...
Saps que jo encara estic suant de la calorada que ha fotut aquest estiu?
Si tu encara te l'has tret de sobre,
no me l'he tret de sobre,
ni canvi de temps, ni res, tu...
Per això anàvem allargant. Quan engeguem? Quan engeguem? No sé, espera't,
que
fa molta calor. Però ara ja no hi havia més excuses, eh? Ja estem a octubre.
Doncs sí, estem a octubre i toca
tornar
al fil a zero.
Amics de fil a zero, aquí estem, la Montse i jo, engegant una altra vegada aquest curs...
Nova temporada, que ja en van no sé quantes...
Sí, que comença l'octubre, que ja m'explicareu. Però estem plens de pel·lícules. Encara aquesta setmana només n'hi ha 7.
Poqueta.
N'hi ha 3 més de dibuixos, però és allò que ja no ens fa.
Allò que diuen, en peores plazas hemos toreado.
Això també.
Que quan la pandèmia, a veure si no en vam fer d'intents.
És veritat, és veritat.
Per tant, en tenim 7, doncs farem 7.
Això mateix.
I la setmana que en tinguem 11, en farem 11.
Molt bé, doncs jo començaria ja,
comencem.
Perquè tenim els amics aquests parats.
Que ja estan esclats des de fa 2 mesos i mig.
Sí. Vinga,
doncs,
Montse.
Va, doncs engeguem amb la primera pel·lícula. Doncs comencem en Fall. Fall, que és caiguda, de fet, el falling in love.
Bueno, això és que cauen in love, però els que cauen a terra és fall a terra.
Fall, això mateix, fall chof. Vale, doncs, Fall és una pel·lícula americana. Aquesta pel·lícula està dirigida per Scott Mann, que és el mateix director del Gran Torneo de l'any 2009, i a més té altres pel·lícules, però que aquí encara no s'han estrenat. A la pel·lícula intervenen en el paper principal Grace Fulton, que la vam... descobrí l'any 2005 a la sèrie Entre Fantasmes, que l'han fet a sobretaules de l'estiu moltes vegades, però també l'hem vista a Bones, a Isabel o a les pel·lícules Sesam de darrera producció. També Virginia Garner de Project Almanac i Jeffrey Dean Morgan, que és un actor que, si per alguna cosa coneixem, és per el Walking Dead. Aquella dels...
Dels Walking Dead.
Dels Walking Dead.
Dels Deads que walken.
Però que també va participar en sèries com The Good Wife. No la deixa massa bé la crítica.
A veure, déu-n'hi-do.
Sí, la puntuació volia dir. I la crítica, tu explica-la, jo després et diré què dic.
A veure, això va de dues amigues, la Becky i la Hunter. Aquestes dues amigues són escaladores i són de superar els límits, no?
I, reptes,
no? I fer cada vegada una cosa més difícil, etc. Resulta que a conseqüència d'un accident que tenen, o que han tingut, diríem, una d'elles no s'atreveix a tornar a escalar i tal, i l'altra l'anima perquè diu, escolta, no tornaràs a fer res si no ho superes.
Sí.
I aleshores, per superar-ho, li proposa d'escalar una torre de telecomunicacions de més de 600 metres d'alçada que està abandonada de fa anys. Total, s'enfilen i quan...
Què havia de passar?
Clar. Quan arriben,
si no s'hauria acabat la pel·lícula.
Quan arriben a cert punt, que és molt amunt, doncs ja no poden baixar. I allà es queden les dues plantades
amb un desert,
sol, amb un sol d'aquells de...
De mira, que ni aquest estiu, eh?
Exacte. I a més sense possibilitat de connectar amb ningú. Per tant, es queden allà les dues, diria tirades, però no, enfilades.
Sí. A veure, jo el tràiler... Coincideixo una mica amb la crítica d'això que només he vist el tràiler. Diu, tècnicament és una pel·lícula molt bona, el tema doncs ja és un tema que ja has fet molt en el cinema, sigui per una torre o amb una escalada
sí,
de veritat
sí,
o amb un barco que està a la deriva, i el que té de bo és el d'aquestes pel·lícules, que és el moment de tensió que et fan passar, perquè jo només amb el tros de tràiler i és allò que, jo que tinc vertigen...
Sí. Imagina't.
En
sí,
fi...
Sí, sí, sí.
Que bé, que és d'aquestes pel·lícules per passar l'estona...
Bueno, per passar l'estona i sobretot celebrar quan s'acaba perquè dius, hòstia,
ja han deixat de patir.
Jo estic aquí
sigui
tranquil.
Sigui com sigui.
Sí. Va, anem per una altra, vinga.
Mira, doncs anem per una altra, que és En los márgenes.
Buenos días.
Este es mi hijo, Raúl.
Castro.
A ver, la policía se ha llevado a la niña esta mañana. La cuestión es que yo no sé si se han llevado a la niña a un centro, si han detenido a la madre, me le pueden quitar la custodia. Necesito encontrarla hoy, sí o sí.
En Los márgenes es la darrera película de la Penélope. Es una película española dirigida per Juan Diego Botto i també protagonitzada per Juan Diego Botto i produïda per la productora de la mateixa Penélope Cruz, que és Morena Films. Aquesta pel·lícula, ja quasi que he dit tots els personatges, perquè una mica entre ells s'ho mengen i s'ho fan.
Sí, s'ho fan tot.
Sí, però de totes maneres, ja explicaràs tu de què va, i jo penso que el valor d'aquesta pel·lícula és justament que dues persones que ja són estrelles del cine doncs s'emboliquen a fer una pel·lícula de denúncia social, que a més per poder-la portar endavant s'han hagut d'introduir en col·lectius aquests que viuen en Los márgenes per alimentar-se i per a més fer-los participar de la pel·lícula.
Sí, sí, sí. A veure, aquí ens parla de tres personatges, cada un té la seva història, i les històries es van entrellaçant, no? I tracten de mantenir-se, cada un d'aquests personatges, de sobreviure, diríem, a 24 hores que són claus per canviar les seves vides. El film aquest explora l'efecte d'una situació d'estrès econòmic, l'efecte que té això amb les relacions personals i com el carinyo i la solidaritat és l'únic motor que hi ha per seguir endavant.
Sí.
Per tant, mostra aquesta necessitat de la solidaritat i d'ajudar-se i de confiar en la gent.
Sí, jo diria que la pel·lícula està ben dirigida, pel que es veu al tràiler. Està ben interpretada, la Penélope Cruz, quan s'arranca.
Sí,
eh? I és una pel·lícula de molt bones intencions, molt colpidora. Ells parlen d'un projecte que fa 6 anys que s'estava gestant, que amb el tema de la pandèmia, amb els seus compromisos i tot això, doncs havia anat quedant aturat, que era un projecte que li havia arribat a la Penélope Cruz, que li havia donat a llegir al Juan Diego Botto perquè se'l llegís i compartissin, diguéssim, la interpretació.
Mira, té esto, a ver qué te parece.
I una vegada que ell va dir, mira, me gusta, va dir, pues ara lo dirigiràs, no? I el va fotre una mica i bueno, sembla que el resultat és molt bo, almenys la crítica la deixa molt bé i la gent que l'ha vista en preestrena, bueno, nosaltres surten del cine, ha fet un mar de llàgrimes, però bueno, una pel·lícula d'humanitat.
Molt bé. Va, la següent.
Vinga, doncs la següent, anem amb una cosa una mica més frívola, tot i que també va d'un tema així, el que passa és del tractat diferent. Baila con la vida.
¿Puedes explicarme por qué tu perra está en mi cama?
Como no venías, nunca le di tu habitación.
¿De acuerdo?
Baila con la vida és una pel·lícula francesa, en aquest cas està dirigida amb guió i interpretada per Michelle Larocq. O sigui, ella agafa tots els papers de l'auca, que diuen. Va ser la directora de Dios mío, Los niños han vuelto, i la seva, a l'inici de carrera, va ser l'any 1990 amb la pel·lícula El marido de la peluquera.
Que bona, aquella.
I va seguir les seves interpretacions, pues, en Todos están locas, A salir del armario, La casa de los tres sueños... Bueno, la interpreta en el paper, ell és un paper secundari, diguéssim, hi ha quatre protagonistes principals, pues ella és un d'ells, però el paper principal està interpretat per Isabel Nanty, que la va veure a Amélie i a Verano del 85, o també a Los visitantes no nacieron ayer. Les acompanyen Thierry Lhermitte i Jean-Luc Anglade.
Caramba.
Actors del cinema francès.
Sí, sí. A veure, això va de la Sandra, la protagonista, una dona que després de 30 anys de matrimoni descobreix que el seu marit li està sent infidel amb la seva millor amiga. La tia el que fa és deixar-lo immediatament, anar-se'n de casa i llavors on es fica? Doncs no té més remei que tornar als seus orígens, torna a la casa de la seva infància. Exacte. I allà hi viu la seva germana Dani. Però resulta que la Dani i ella no s'han entès mai. I la convivència és un problema. En què, tot i que hi ha més diferències que afinitats, diríem, hi ha una cosa que les uneix, que és la dansa. I el ball acaba convertint-se en la via
d'escape. De retrobament, no? També,
sí, i de, i d'oblidar els problemes, diríem. No? I allà coneixen el Roberto i el Lucien, i aquí comença una nova etapa de les germanes amb una altra manera d'enfocar la vida i de tornar a engegar. Està bé.
Bueno, és d'aquestes...
Una comèdia romàntica,
no?
Sí, que et porta l'optimisme. Sí, sí.
Està bé. Doncs vinga, seguim amb una altra pel·lícula espanyola, en aquest cas basca, que és El Vasco.
Què em dius?
Sí.
Hemendik alde egitera baki dut. Argentinara noa. Han bizitzera.
¿Te acuerdas del Vasco que te dije que iba a venir?
Sí.
Era hoy.
El Vasco es una película dirigida por Javier Ortegui, que es el mateix director de La felicidad perfecta o Go Agent, y amb guió de Xavi Zabaleta, que ya l'ha acompanyat en aquestes altres pel·lícules, i d'Arantxa Cuesta, que la vam veure com a guionista de sèries com Los favoritos de Midas i La valla, que són sèries que han tingut èxit.
Sí, sí, sí.
En el paper principal trobem a Joseba Usabiaga, que el vam descobrir a sèries com El internado, però que a més va ser protagonista d'Andia, aquella pel·lícula basca, sí, del gegant. Ell era el germà que l'acompanyava.
Sí.
Vale? Itziar Aizpuru, que és d'aquestes actrius veteranes del cinema basc, que ja la vam trobar a l'Oreac, i ha fet el paper de tia Engràcia a la trilogia de la Dolores Redondo. Vale? Doncs era la tia Engràcia, aquella que tenia poders una mica,
sí,
sobrenaturals.
Sí, sí, sí.
A més d'Eduardo...
Que és la que anima a la inspectora, diríem, a aguantar la situació i
sí.
Li fa de com de mare, diríem,
sí,
no?
Sí, exacte, li fa de mare.
De consellera.
Perquè la mare d'ella està com una campana que la vol matar des d'aquella petita.
Va, tornem al Vasco.
Tornem al Vasco. I les acompanyen també en els papers principals Eduardo Blanco i Inés Efton.
Bé, doncs, El Vasco ve a ser com la pel·lícula anterior.
Sí.
El Baila con la vida.
Sí.
Perquè també és d'algú que se'n va. O sigui, abans era la dona que l'home l'enganya amb l'amiga i ella fot el camp,
sí,
i se'n va a la casa familiar. Aquí, El Vasco, tenim a Miquel, que és un paio d'uns 30 anys, que està cansat de viure a Euskadi, perquè, a més, està en l'atur i l'acaba d'abandonar la nòvia.
Totes les desgràcies.
Sí, l'inici és aquest.
Sí.
Aleshores, accepta la invitació d'un tio segon, un oncle segon, que el coneix només per internet, perquè aquest tio està a Argentina.
Mm.
I l'oncle aquest li diu, vende per Argentina, pues. I ell se'n va cap allà. El que no s'imaginava ell és que quan arriba allà es troba amb una segona Euskadi. És allí. Allà hi ha
una colònia
de bascos que tots han nascut a Argentina, però són d'origen basc, i que mantenen tot el folklore basc i tot el...
Sí.
Per ells és un ideal,
sí,
tornar,
sí,
al País Basc. Per tant, com que no hi poden tornar, el reprodueixen allà. Per tant, el tio es troba amb un ambient completament
familiar,
basc,
sí,
i descol·locat. Resulta que hi ha una tia àvia,
sí,
que està en un estat catatònic, pràcticament,
sí,
allò que
sí,
no diu res, no parla, està,
sí,
quieta,
allà,
li van posant menjar, però
sí,
no... I la dona desperta quan ell està allà, fa poc, i el confon amb el seu germà, o sigui, amb el seu avi.
Claro.
Mm? Suposo que es deu assemblar. I a partir d'aquí, el Miquel aquest viu atrapat en aquest País Basc de broma, al mig d'Argentina, adorat per la tia, i bueno, i aquí...
Però està bé, té bona pinta,
sí,
també,
sí, sí,
és aquelles d'enredos.
Però fixa't que l'esquema és el mateix, és algú que té una desgràcia o està fotut en un lloc, se'n va a una altra banda i allà es troba amb el que no s'esperava i allà engega una altra vida.
Clar.
Diferent.
Molt bé. Vinga, doncs ara anem a la curiositat de la setmana, diria jo. Mm. Aunque no sea conmigo.
Valentina, ¿ya estás lista para ir al colegio?
¿Qué están leyendo, Valentina?
Aunque no sea conmigo, mi padre.
No puedes entrenar, no puedes hacer ejercicio.
Tienes unos pseudoinfartos.
Matías, reprobaste otra vez.
Otra vez.
Mi papá me va a matar.
Nos está jodiendo a todos, que seas tan tonto.
Hola, mi amor.
Aunque no sea conmigo, es una película que ens arriba des de Costa Rica. És la primera pel·lícula com a director de Rodrigo Tanure. I està interpretada per uns actors que per nosaltres ens són desconeguts, Chris del Vadilla, Douglas Castillo, Luis Blanco, en fi, que no podem donar massa referències. Però veient el tràiler, és una telenovela.
Sí, sí.
És pel·lícula, dura 114 minuts, però és una telenovela. Sí. El tipus de pel·lícula, vull dir de pel·lícula de...
Les imatges,
la gravació...
L'estètica dels personatges.
Veure Los Ricos También Lloran, sí. Perquè a més dona pinta una mica així.
I... Bueno, és aquell rotllo de culebron
sí, sud-americà. Sí, sí.
A veure, això va d'una estudiant, una noia jove, no?, estudiant, molt aplicada i que en sap, aprèn molt bé, té molt bones notes, etc. Però no és gaire atractiva. I per altra banda, hi ha una estrella del bàsquet, un tio alt, guapo, esportista, triomfador, amb nòvies i gent que li va al darrere per tot arreu.
Però és un totxo estudiant.
Però és un totxo, no estudia ni per Dios. I resulta que a l'escola els li diuen a la noia, tu t'has de trobar amb aquest noi i l'has d'ajudar perquè venen els exàmens. Aleshores, a l'acabar, em sembla que és secundària, ha de provar per poder entrar a la universitat, on té assegurada una beca per esports. I aleshores, doncs, és si no prova es queda allà arraconat i és la sortida l'única que té. I la noia diu que de què moreno, que amb ella que no l'atabalin, perquè a més aquell tio és un xulo.
Però és tan guapo.
Però... sí. I al final diu, bueno, va. I aleshores diu que cada un és molt diferent del que es pensaven. I això vol dir que...
Ni ell és tan cregut, ni ell és tan fea.
Exacte. Ni ell és tan lletja, ni tan repipí, ni ell és tan xulo i tan...
És que és com Betty la fea. Aquesta li haguessin pogut donar minuts i minuts i minuts. I aquesta història que has explicat podria haver durat 3 anys de sèrie.
Sí, 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 sí.
Però l'han fet pel·lícula.
Bueno, ho han acabat ràpid,
exacte.
Per sort.
Molt bé.
Vinga, anem per una altra, doncs.
La següent, que és Una història d'amor i deseo.
Poésie arabe, courtisane, amoureuse, du désir et encore du désir.
Una història d'amor i deseo és una pel·lícula tunecina. En aquest cas, està escrita i dirigida per Leila Bouzi i és la primera pel·lícula d'ella estrenada aquí, en té més. El paper principal l'interpreta Sami Outaibali, que l'hem vist en sèries com Sex Education. La resta d'actors ja són originaris de Tunísia, no ens coneixem, ens passa una mica com l'altra, i en aquest cas està molt ben valorada per la crítica, i l'any 2021, l'any passat, va ser el Sami Outaibali nominat als Premis César a França, i a més va participar a la Semencia, la secció oficial del Festival de Valladolid.
A veure, tenim Ahmed. Ahmed és un nano de francès d'origen argelí, de 18 anys. Que nano va créixer ja en els suburbis de París, per tant ja és una segona generació, diria.
Sí, sí.
En els bancs de la universitat coneix a una noia que es diu Farah, que és la noia aquesta de Tunísia, que és una tia plena d'energia i que acaba d'arribar a França. El Ahmed descobreix un conjunt de literatura àrab sensual i eròtica que no sabia que existia. I al mateix temps s'enamora, es va enamorant d'aquesta noia. Però, tot i que hi ha l'enamorament i el desig d'aquesta edat que no es pot mantenir senzillament, ell s'intenta resistir. I en canvi ella és una noia oberta a la vida i tal, però ell té ja la repressió ficada. I és aquesta relació del tio que està amb el freno de mà posat, i la noia que, bueno, tio, què passa?
La crítica, hi ha crítiques molt boniques, parla que és una pel·lícula càlida, apassionada i sexy d'una manera culta, és a dir, no és allò...
No és bastorro, no.
Això mateix. Diu, Bouzid, la directora, no té por que l'espectador entri en el caos intern d'Ahmed, que és el protagonista, enriquint així la pel·lícula, que és, però no, edificant i introspectiva, que és aquesta cosa que també dius. I diu, la primera experiència del deseo forma la base de la història iniciàtica, però poques vegades s'ha descrit con la sinceritat i la ternura d'esta pel·lícula, tàctil i desvergonzadament tierna. O sigui, hi fan tots un retrat de pel·lícula dolça, que veu aquesta innocència del primera descoberta
sí,
del
sí,
sexe,
sí, sí.
No? Que no la
aquesta
fa
és, aquesta és bona, aquesta és d'anar a veure també.
Uh-huh. Molt bé. I anem a l'última de la setmana, que és una...
Aquesta la van estrenar ahir.
Aquesta la van estrenar ahir.
Com les altres les estrenen avui.
Això mateix. Que és una pel·lícula espanyola que es diu Los renglones torcidos de Dios.
Algo que pasará allí dentro. Pero la policía no quiere escucharme. ¿Preparada?
Voy a averiguar qué le pasa a su hijo.
Los renglones torcidos de Dios és una pel·lícula escrita i dirigida per Oriol Paulo. L'Oriol Paulo ha fet pel·lícules com El cuerpo, Contratiempo o Durante la tormenta. I està basada en una novel·la de Torquato Luca de Tena. Aquest senyor, el Torquato Luca de Tena, va ser un polític, periodista i escriptor del segle XX. Vale? Ell va néixer el 1923, va morir el 1999, per tant, és del segle XX. Va ser director de l'ABC en època de Franco, però Franco el va destituir, perquè ell, per una banda, li deia jefe de Estado, al meu diari, quan es feia referència, i aquell l'havia amonestat diverses vegades, l'Estat, que havia amonestat el règim, perquè havia de posar caudillo. I ell es negava, posar caudillo i posava jefe de Estado. Total, que el van destituir. I quan el van destituir, se'n va anar a fer corresponsals. Vale? Va estar treballant de corresponsal a Londres, a Mèxic, a diversos llocs. De tornada, va ser també procurador Corts, va formar part de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola, va guanyar el Premi Planeta, i una de les coses per les quals també es distingeix és que era tan monàrquic, per això ell no havia parlat de caudillo, que quan es va fer la votació per anomenar Juan Carlos com a successor, ell va votar en contra. Perquè va dir que el que hi havia darrere era el Juan de Borbón, que era el pare.
Que era el rei que seguia.
Exacte, que era el que seguia la dinastia. Vull dir que un personatge així com divertit.
Que jugava el tipus.
Això mateix. I jo m'ha fet gràcia investigar perquè aquesta novel·la l'havia vist a casa meva, de petita, la tenien.
Sí.
I llavors, de los renglones torcidos de Dios, que és d'aquelles coses...
El títol és...
Que Dios siempre escribe recto en renglones torcidos, sí, és la sí, frase. Sí.
Però aquesta pel·lícula ja l'havien fet.
I ara fan un remake, sí. Això mateix. Bé, doncs la pel·lícula està interpretada, després d'aquesta introducció a la persona del novel·lista, per Bárbara Leni, que l'han vist en pel·lícules també del mateix director, Contratiempo, però també a Petra, Todos lo saben, El desorden que dejas, la sèrie, El reino, Amar en tiempos revueltos... Ja, la Bárbara Leni ja té una trajectòria
sí, tant,
bona, ens agrada moltíssim. Eduard Fernández, que també...
No cal, és molt bo.
Eduard Fernández. I la Loreto Mauleón, que ha intervingut a la sèrie Pàtria. La pel·lícula es va preestrenar al Festival de Sant Sebastià d'enguany i bueno, ja ens has d'explicar tu de què va, després de tot
veure,
aquest rotllo que he fotut jo.
De lo que va, ara veureu, perquè va de dues històries, per entendre'ns, contraposades.
És bona, eh? És bona.
La Alice és una investigadora privada que ingressa en un hospital psiquiàtric simulant una paranoia, perquè ella el que vol és trobar proves d'un cas en el que està treballant que té a veure amb la mort d'un intern amb unes circumstàncies sospitoses en aquell centre. Però la realitat a la que s'enfronta supera les expectatives fins a arribar a dubtar del seu estat mental. O sigui, ella arriba a dubtar de l'estat mental i està immersa en un món desconegut, apassionant, que no sap com enfrontar-lo.
Mm-hmm.
Ara, pom, tornem a començar.
Molt bé.
La història és sobre la Alice Gould, que és una dona que està ingressada en un sanatori mental, però que ella diu que és una detectiu privada que està investigant un cas. I el que diuen els metges és que és una paranoica obsessiva que ha intentat contra la vida, ha intentat matar el marit. És a dir, és bo perquè amb una banda vaig trobar una explicació i amb una altra vaig trobar la contrària. Perquè el dubte és si és veritat o no és veritat que ell està investigant o que és la seva bogeria.
És Sutter Island.
Que és... Sí, sí, sí.
És Sutter Island. L'únic que aquesta està escrita fa molts anys, aquesta novel·la.
No, hi havia una altra pel·lícula.
I Sutter Island és de 2003, sí. La novel·la. Parlo del Dennis Lane.
Vale, però hi havia una altra història també d'un premi Pulitzer que se'n va amb un psiquiàtric,
sí.
I es posa catatònic. És que jo ara no em ve el nom
de
la pel·lícula.
Sí.
Que, bueno, és igual. Bueno. És aquest tipus d'història,
sí.
De
no saber quina és la realitat.
Exacte.
No?
I els dolents, en les altres històries, aquesta no ho sabem perquè no tenim ni idea com acaba. Diríem, el tema és que en un centre d'aquests psiquiàtrics durant els anys 60, 70, 80, mm-hmm. pues els metges feien el que volien. I a més també és un clàssic del segle XX, de primers del segle XX, d'agafar la dona i fer-la ingressar en un centre psiquiàtric perquè no emprenyi.
Sí, sí, sí.
La
sí,
gent
sí.
amb calés i amb interessos de separar la dona, o per temes d'herències o així.
Sí, sí, de declarar-la incapacitada.
El recurs d'incapacitar la dona i el recurs de que els metges els paguen per tenir la dona incapacitada és una història que es va repetint al llarg del segle XIX i el XX.
Sí, això mateix. Però a mi el trailer m'ha agradat molt, eh?
Sí, sí. Perquè és això, no saps fins a quin punt és ella la que...
Sí, sí, no,
la,
però vull dir,
la que està sonada i s'ho inventa, o si no, si resulta que hosti, que ella ha anat allà en sèrio a investigar i clar. Arriba un moment que ja li fan creuar tots els cables. No?
Sí, sí. Doncs a mi m'ha recordat aquesta, sí. la de Sutter Island, també, que jo, no saps
mi,
si ell és investigador o està allà per haver matat la dona, en aquest cas, és al revés.
Per mi la bona és aquesta, eh?
Sí.
La millor d'aquesta
setmana.
Bueno,
aquesta i la de...
I l'anterior.
I la de Los Márgenes, jo penso que també...
Bueno, és que, ara, si ens posem així, també la història d'Amor i Deseo, del Ahmed, d'Origen Argelí.
Que volies dir... I el Vasco per divertida. I,
bueno,
sí. Total, aneu al cine.
Això, aneu al cine i aneu-hi molt, perquè n'hi ha moltes de pel·lícules.
Això mateix. I fins aquí, no?
Sí, sí, fins aquí. Avui
doncs,
ja estem.
Avui ja estem. I a partir d'ara, cada setmana.
Molt bé, doncs a reveure, amics de Fila Zero.
Adéu, la setmana que ve.
Ara, no et moguis, més ara ho haurem de fer.